Seguim parlant de coses de la vida a La Vida, en aquest programa de televisió on parlem de persones, de coses maques de la vida. Hi ha moltes coses, però quan sents seus a un plató de televisió, dius, ostres, m'encanta la ràdio, però estic a la tele. Hi ha moltes sensacions. I a mi m'encanta particularment quan porto aquí aquest gran plató, aquest gran espai situat a una parròquia d'Andorra, com en camp, a persones de ràdio. Ara jo li faré la pregunta, si és de ràdio o és de tele, ell em dirà que ràdio, però bueno, jo m'estimo més que ell acabi les respostes. Manolo Garrido, Barcelona o segurament Sabadell, què tal? Bon vespre, com estàs, Manolo?
Bon vespre, salutacions des d'aquesta ciutat babilònica, Barcelona.
Bueno, bueno, bien, bien, bien. Escolta, com estàs, Manolo? Tot bé, tot en ordre? Perquè a aquestes alçades del partit comencem a preguntar, sobretot, salut bé?
Sí, perfectament. La vida. És la vida. Estem vivint, gaudint, disfrutant, estupendos.
Bien, 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 bien. La resta bé perquè tu crec que ja estàs o prejubilat o jubilat. I a més amb aquest decorat natural que t'estic veient darrere, Manolo, Compax TD, aquest és el teu xiringuito.
Home, aquest és el meu espai de treball, de refugi, de tot. Aquí és quan penso, escric, parlo, truco, em truquen... És a dir, és el meu racó, és el meu racó. Tot això és normal, o sigui, no és cap crom...
Sí, no, ja, es nota. No,
el ratolí, la punta de les gafes, o sigui, sí, tot bé, tot normal, tot normal.
Trozos de vida, trozos de ràdio, manologarrido.com. Escolta, la teva vida sempre està lligada, Manolo, a la ràdio. I ara estem fent una mena de... T'estic apropant a la... Anava a dir a l'assassina. No, no, ja parlarem d'aquí una estona, però la tele i la ràdio van en camins diferents, tot i que ara estem parlant de ràdio a la tele, però la teva ràdio és la teva parella de tota la vida.
Sí, jo inclús em vaig atrevir una vegada a dir que la meva vida és la ràdio i que la ràdio és la meva vida. O sigui, jo, els meus records de ben petit és sortir del col·le corrent cap a casa per gaudir de la ràdio, que la meva família, els meus pares, la meva mare, estava allà a la cuina sempre escoltant en Ràdio Barcelona, la cadena SER. I jo arribava allà i sonava allà, tambor. Tambor, tambor, tambor. Ñigo, 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 ñin, soy el grillo violín, personaje de tambor, tambor. Llavors, per mi, sortir del col·le era corrent, corrent, i a partir d'aquest moment em vaig aficionar a escoltar la ràdio, i a més, els meus pares a la casa, evidentment als anys 60, la ràdio estava sempre molt present. I a més, escoltaven la ràdio d'aquí i escoltaven a la nit... La Pirenaica, no? O sigui que també...
La Pirenaica.
Que tot això conformava un ambient a casa molt radiofònic.
Però, Manolo, i els orígens? Per què aquests orígens? És a dir, tens cap familiar que venia de treballar amb el mitjà? O va sortir de la família? Com et vas enganxar sent tan jove, sent tan nen, com per sortir de l'escola i anar a casa a escoltar els àudios que sortien d'aquell aparell anomenat, ara ja pràcticament ni s'escolta, transistor?
Doncs no hi ha cap vinculació, no hi ha cap vinculació familiar. El que hi ha és aquesta situació que es diuen por osmosis, és a dir, per contacte. Por osmosis. És a dir, la ràdio estava tan present a casa que sempre estava sonant i jo m'enganxava a la ràdio perquè la meva mare i el meu pare, però sobretot la meva mare que estava a casa, sempre escoltava el tocadiscos flamenco, o sigui, sempre estava present la ràdio, sempre estava present. Nosaltres no teníem tele, llavors la ràdio estava sonant. Llavors, per mi, allò era una fantasia, era una finestra a la vida. I per mi em vaig enganxar i quan vaig tenir l'oportunitat d'anar a la ràdio, vaig anar a la ràdio. Jo vaig anar a la ràdio perquè li vaig escriure una carta al Constantino Romero.
Com? Això m'has d'explicar, sí o sí. Els orígens, és que era la propera pregunta. És a dir, una cosa és que t'agradi, com a nen, com a fan, el que ens ha passat a nosaltres, aquest bitxo que no saps bé per què, pum, et pica, sense cap antecedent a la família, diu, ostres, surto de l'escola, vaig a casa i escolto Los Chicos de Mario, programes dels anys 70, 80 també, però això del Constantino Romero m'ho has d'explicar i també m'has d'explicar en aquest vídeo que ens ha passat el realitzador Toni Lombarte, que t'he vist fer una entrevista, bueno, el Fari, Rocío Jurado, diverses vegades, i Adolfo Suárez. Després m'ho expliques, però ara explica'm això del Constantino Romero.
I jo era a casa s'escoltava molt Ràdio Barcelona i la meva mare doncs escoltava Hora 13 i escoltava amb el Joan Castelló Rovira
Ah,
i lo toma y
molt
lo
bé.
deja amb el Jordi Hurtado, en fi, i en paral·lel hi havia un programa que feia el Constantino Romero que era Radio Young i era un programa del vespre,
Sí.
de música moderna. Ell llavors estava molt vinculat a la costa oest dels Estats Units i portava música que aquí no sonava. I
Clar.
jo vaig pensar, jo vull mirar la ràdio per dintre, jo vull estar dintre la ràdio. I vaig agafar una carta, vaig escriure: Hola, què tal, Constantino? Soy Manolo Garrido, t'escucho cada dia i tal i qual, bla, 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 bla. Me gustaría tal, 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 te pongo mi teléfono. Però jo, que ho fas, tens 15, 16 anys o el que sigui, ho
Sí.
envies i penses, bueno, pues vale. I un dia la meva
Ai.
mare em diu, un dia la meva mare em diu, te ha llamado Constantino Romero. Digo,
Hostia,
vale,
hostia,
d'acuerdo.
hostia.
Però clar, jo pensant, clar, la meva mare, o sea, tota la meva família i el Constantino Romero tenen en comú que són d'Albacete.
Sí, senyor.
I jo,
Con Pedro
llavors,
Piqueras, sí.
correcte, llavors la meva, jo vaig pensar, la meva mare em vol fer aquí una gracieta, una broma.
Sí,
Digo,
sí, sí.
vale. I al cap d'un parell de dies sona el telèfon i agafa la meva mare. Oye, Constantino Romero al telèfon. Jo
Hòstia.
vaig pensar, algú de la família que em va fer la broma. I diu, sí, diu, hola, què tal? Soy el Constantino Romero. O sigui que em vaig morir i a continuació vaig ressuscitar, no? Llavors, molt simpàtic, molt cordial, oye, puedes venir cuando quieras, i a partir d'allà, la meva vinculació física amb la ràdio, en Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, era per estar amb el Constantino Romero. I amb ell vaig estar gairebé 3 anys.
Però, Manolo, un moment, una cosa és que t'agradi la ràdio, que t'apassioni, que la teva il·lusió, quan envies una carta de forma inusitada, el més normal és que tu et truqui un productor, una productora, algun secretari, et truca ell, punto. Vas
El tipus.
allà, és a dir,
Sí,
a on
sí, sí.
arriba la teva passió com perquè per anar a veure un programa acabis estant 3 anys amb ell? Entenc que
Sí.
hi ha unes proves, o un dia parla, no sé com... Explica'm el procés, perquè això és
No, no, o
meravellós.
sigui, jo vaig contactar amb ell i
Eh?
llavors vaig arribar i què tal? Diu, no, jo és que quiero ver cómo funciona. Diu, pues nada, pues mira, pues puedes venir aquí cuando quieras. I llavors ell feia Radio Young, després va passar a fer un programa als cap de setmana que es deia Tino Show i en
Hòstia.
paral·lel feia el
El
Trotadiscos.
trotadiscos, sí
El
senyor,
Trotadiscos,
sí.
que primer ho feia amb el Pepe Antequera, Constantino Romero, Ángel Casas a la direcció,
Vaya, 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 chato.
José María Baqué, de muntador musical, i de tècnic de so era el Manolo, no me'n recordo el nom. Llavors jo em posava amb una esquena, la llum era molt tènue, i em posava
Sí.
amb una esquena, allà amb les orelles, i ja em fixava i mirava.
Només miraves, eh? Només miraves.
No, 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 no me'n mirava, jo una esponja total. I llavors la meva participació activa a aquests programes
Sí.
és, anava amb el Constantino Romero amb el seu despatxet on tenia els discos
Sí.
i els agafava, ells feia la pila i jo era el porteador de discos des del seu despatxet fins a l'estudi.
A la planta menys dos del Toreschi, entenc que feia el programa allà, baixar
Correcte.
aquelles escales de cargol, tiqui-tiqui,
Sí,
sense que es
correcte.
caiguessin els discos, que si no és una putada.
Sí, sí,
Eh?
sí, sí, sí.
Val.
I a més, una part important dels discos del Tino Romero
Bueno,
eren
clar.
discos americans,
Clar,
o sigui,
clar.
eren discos publicats encara aquí. I per mi allò va ser una gran escola de la ràdio, o
Però
sigui, escola.
com entres? De portar els discos, hi ha un dia que diu... Primer, vas arribar a cobrar?
Perdona?
Si vas arribar a cobrar, és a dir, aquests 3 primers
No, no,
anys...
no, 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 que va, no, no, no. Jo estava
Altruista.
allà, jo estava allà amb el Constantino Romero, o sigui,
Bueno,
i
clar.
evidentment vaig tenir l'oportunitat de coincidir amb diferents persones que estava allà, però la meva vinculació era amb el Constantino Romero. De fet, ell, quan va marxar de Ràdio Barcelona, va marxar a Ràdio Nacional, al Paseo de
Sí,
Gràcia número 1,
sí.
van mantenir la relació. De fet, van mantenir la relació fins un mes abans que es morís. O sigui que
Ostres, no sabia això.
sí, van mantenir la relació perquè aquestes circumstàncies de la vida van coincidir després, al cap de l'any 2000, 2000, 2006 o 2007, no me'n recordo,
Sí.
amb un estudi de gravació. Ella estava allà gravant anuncis. Home, tu eres en Manolo, tal.
Hòstia, que
Va
guai,
ser
quina casualitat.
una escola, per dir-ho d'una manera,
Clar.
perquè ella em va dir, allò que li preguntes, oye, en esto de la red, sobre todo, no hagas tonterías y sé una persona honesta. I a
no,
mi
hagas
em va...
no hagas tonterías, com per dir, que és... Bueno, perquè
no
està
hagas
al cel,
tonterías.
però segurament que des del cel el Tino Romero estarà mirant totes les tonteries que es fan avui dia a la ràdio i a les xarxes. Déu meu. Clar, m'estàs parlant de que portaves el programa El Trotadiscos, tu eres el bajadiscos que baixava els discos des del seu despatx.
Del Constantino Romero, sí, perquè després, o sigui, l'Àngel Casas era el director. Però llavors, amb dues màquines radiofòniques,
bueno,
com era el Pepe Antequera, una banda, i després, quan va arribar el Rafael Túria, doncs, evidentment,
és que
l'Àngel Casas, entre tu i jo, feia així, som-hi, feia així, ja està. Però ells tenien tota la capacitat i tota la creativitat, i insisteixo, jo vaig aprendre molt, escoltant, però vaig aprendre molt.
I més o menys, quina edat tenies? 15, 16, aquests 2-3 anys que vas estar amb ells? Recordes?
Sí, jo tindria, sí, això, 16, 17, 18 anys, por ahí. No me'n recordo. I algo també vull posar en valor.
Sí.
Clar, és que el Tortadiscos li dona el Premi Ondas. El Premi Ondas. I aquest any, me'n recordaré, que el Constantino Romero, això és... És una confidència que em va dir, escolta, no li havia donat temps de passar a recollir el tratxo que tenia el Corte Inglés per anar a la gala.
Sí.
I em va dir, pots anar al Corte Inglés a recollir-lo? O sigui, jo no tinc el Premi Ondas.
Però... Bueno, però escolta, això deixa també que bueno, que ho estàs explicant aquí. S'acaba aquesta etapa, Manolo, s'acaba aquesta etapa i després dels...
És la primera vegada, Sergi, que comparteixo aquestes... Bé, estem parlant i llavors m'envalo.
Sí, bueno, és que ho porta, gent de la comunicació ho portes des de tota la vida i això ho saps, no descobrirem res ara. I t'ho agraeixo, a més, però s'acaba aquesta etapa i després què? Perquè jo recordo un Manolo Garrido que venia de Ràdio Metropol, si no recordo malament,
sí.
I a l'Hospitalet i després
sí.
Passes a una etapa espectacular de Ràdio Sabadell, Cadena Cope, que després m'expliques, però com arribes de aquesta gran escola amb quatre monstres a una ràdio més local per començar ja a locutar? O hi ha algun pas intermig?
Jo em vaig a la universitat perquè
sí.
Vaig pensar que necessitava formació, necessitava coneixement. I en paral·lel vaig gravar unes cintes de casete a casa
sí.
I vaig enviar cintes de casete a la majoria d'emissores. Ràdio Espanya, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell... Llavors, sí, és cert que encara conservo les cartes de resposta, molt amables, dient que de moment no hi havia cap plaça, no sé què, però jo... Vaig insistir. I al final, amb un grup de companys de la Universitat Autònoma,
sí.
van anar a parar al meu poble de naixement, a Ràdio Sant Adrià. I a Ràdio Sant Adrià vaig començar a fer la primera experiència radiofònica d'una emissora, que era una emissora comunitària, o sigui,
sí.
Una emissora que no era ni municipal ni res. I allà vaig començar a fer el primer programa que jo vaig fer a la ràdio, Coctelera Pop.
Coctelera Pop,
Coctelera Pop. I d'allà vaig passar... llavors, jo vivia a l'Hospitalet, anava els dissabtes a Sant Adrià del Besòs, agafava un bus i,
sí.
Amb els discos, pum, 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 i després d'allà vaig passar a una emissora que es deia Ràdio Juventut de Cornellà, que després es va canviar el nom, Ràdio Metropol. Allà vaig estar fins a l'any 86,
sí.
Que la van tancar, i a partir d'allà, el 22 de juliol del 86, a les
sí.
12 del matí, vaig començar a Ràdio Sabadell, amb una cançó que es deia Aquí todo va bien.
Te'n recordes?
Aquí estamos,
sí.
Si em permets, me'n recordo de les paraules que vaig dir. Aquí estamos con toda la emoción que nos proporciona este momento.
Això a Ràdio Sabadell.
No, això a Ràdio Sabadell, el dia 22 de juliol de l'any 1986, a les 12 del migdia.
Vale, però abans, tu recordes les primeres paraules que vas pronunciar per un micròfon? Perquè jo me'n recordo perfectament que va ser a una emissora petita, local, del barri d'Horta, de la plaça Eivissa de Barcelona, es deia Ràdio Eivissa, i ens fèiem els xulos perquè algú es pensava que érem la cadena SER, Ràdio Eivissa de la SER, no, no, era Ràdio Eivissa de la plaça Eivissa. I fèiem un programa, tres bojos, tres nens que feien cou, fèiem cou els tres, que es deia Rock and Conya, i el programa fèiem un sketch, un gag i una cançó de rock. Un sketch i una cançó de rock. Jo les primeres paraules estava supernerviós, supernerviós. La ràdio estava situada a un casal de joves, a la plaça Eivissa, i encara hi és. La ràdio no, però el casal sí. I vaig dir, hola, buenas noches, soy Sergio. Però com triem-ho de sobre, estava supernerviós. I diria, Manolo, i diria que tinc el tall. Perquè jo soc, ja saps que jo soc un drapaire digital i m'ho guardo tot, i diria que tinc el tall. No aquí, l'haig de buscar, però estic convençut que el tinc, i en un minidisc, però el tinc segur.
Jo de les primeres paraules de Ràdio Sant Adrià no me'n recordo, però sí que me'n recordo precisament perquè després he tingut l'oportunitat de repensar-ho, i llavors ho tinc més al cap. Però jo tant a Ràdio Sant Adrià com a Ràdio Metropol, com a Ràdio Sabadell, vaig gaudir molt, vaig aprendre molt de la vida, de les persones, perquè vaig tenir l'oportunitat de conèixer a moltíssima gent, els meus amors, els meus desamors, els meus amics, els meus no tan amics, i afortunadament moltíssima gent que compartim amb tu l'amistat encara i continua, i per mi això és molt, molt important.
No, la ràdio és veritat que queda bé com a frase, acunyada a qualsevol lloc, però la ràdio és una escola de vida, perquè cada dia parles amb moltes persones, d'aquestes persones que parles, la majoria passen i se'n van i no les tornes a veure, a no ser que treguin un nou disc, un nou llibre, tornin a estar al dia a dia de l'actualitat o tornin a presentar-se en un partit polític, és a dir, passen, se'n van, no tornen, i si tornen, tornen a passar, les veus cada tant en tant i punto. Però hi ha algunes que es queden. I, clar, les actituds de les persones les acabes coneixent i acabes coneixent, això també forma part de la ràdio, de la màgia de la vida, no només de la ràdio, com per la forma de la qual seuen, per la forma de la que et parlen, per si hi ha contacte físic, jo sóc molt, molt de tocar el braç a la persona que tinc aquí al costat entrevistada, es coneixen molt aquestes persones, i és un gran, és una gran eina d'aprenentatge de les persones que van venint, et demanen o no et demanen el telèfon, de les que més o menys diuen, escolta, m'ha encantat l'entrevista, i tu saps que t'ho està dient per quedar bé, o et confon el nom, o et diu, sí, parla amb el meu secretari, la teva secretària, no sé què, que s'exposin d'acord i quedem, i tu ja saps que no serà així, o tu ja saps per la forma de com s'ha expressat i com se t'ha manifestat que serà així, que hi ha alguna espurna que ha sortit d'aquella entrevista, passa moltes coses, i el bo d'això és que coneixes moltes persones. Millor conèixer moltes, segons com siguin, que millor conèixer poques, és el que penso jo.
No, totalment, perquè a més quan jo dic que vaig aprendre molt, i vaig aprendre molt de la meva etapa a la ràdio, de la vida, en el sentit que vaig tenir l'oportunitat de començar a fer ràdio l'any 82 i vaig acabar de fer ràdio convencional l'any 2016. Llavors, evidentment, menys un període de 4 anys durant tot aquest... I sempre he fet programes llargs, programes de 4 hores. Llavors, això representa...
Per què?
Sí. Que això representa tenir l'oportunitat de parlar amb moltíssima gent, de tota mena, moltíssima gent. Llavors, és una mena d'escola permanent, que vas aprenent coses, circumstàncies, anàlisis, mirades... És a dir, jo insisteixo, per mi la ràdio ha estat i és una escola, o és una escola de vida. Tant, insisteixo, Ràdio Sant Adrià, Ràdio Metropol... Ràdio Sabadell, J20, Ràdio Hospitalet, l'emissora municipal, Com Ràdio, la xarxa...
Estàs parlant d'emissores que han marcat molt la vida, no només de les persones que han treballat, sinó de les famílies, de les persones que han treballat, perquè dues coses. Una, tant que diuen que la tele engreixa, la ràdio engreixa, perquè la ràdio et condiciona estar moltes hores a aquella emissora i, per tant, vas picant. Per tant, la ràdio engreixa. I amb aquelles hores que estàs a aquell edifici o a aquell pis de cada emissora, no pares de parlar per telèfon. Ara avui dia la comunicació es fa per WhatsApp, és poca, té poca màgia, té poca transcendència humana. I lo normal era parlar no només amb productors i productores que et condicionaven al convidat, sinó també amb persones conegudes. T'hem vist, hem d'imaginar que és a partir del 85, quan entres a Ràdio Sabadell, amb Adolfo Suárez. T'hem vist diverses vegades aquestes imatges que ens ha passat el Toni Lombarte amb Rocío Jurado, Isabel Pantoja, crec que el Fari, per no parlar de Sergio Dalma, amb qui tens una amistat molt ferma. Això, Manolo, tinc la impressió que... estem parlant de Ràdio Sabadell, no de Cadena Ser tot Espanya, no, emissores locals. Que depengui de tu i de la teva màgia i de les teves habilitats comunicatives perquè vinguin al programa, no ho dubto. Però això avui dia... No és normal que un artista d'aquesta talla internacional o aquest polític com Adolfo Suárez, un expresident de govern, avui dia no va a Ràdio Sabadell ni a Ràdio Hospitalet. Bueno, jo crec que és molt difícil.
Sí, és cert, perquè les circumstàncies han canviat molt, tant, i també els mitjans han canviat molt, i tant. És a dir, jo al llarg de la meva carrera professional davant del micro en una ràdio, he tingut, com tu deies, l'oportunitat de parlar amb diferents persones. Per què? Doncs perquè ells volien parlar, perquè nosaltres érem un altaveu que arribava a moltíssima gent, i també perquè el meu tarannà, el meu i la gent que estava als programes amb mi, era de compartir una estona amb la gent de forma cordial. O sigui, sí, eh? jo no he aplicat cap... interrogatori a cap persona. És a dir, la Rocío Jurado, les vegades que va venir, explicava les seves circumstàncies personals i les seves circumstàncies amoroses, perquè ella volia. La Isabel Pantoja, el mateix. El mateix Adolfo Suárez, que era quan va muntar allò del CDS, sí, també va explicar el que va considerar del tema de la UCD. Quan vaig parlar amb el Miquel Roca, el mateix. És a dir, amb el Manolo Escobar. És a dir, són gent que sempre he procurat que ells estiguessin còmodes, que evidentment venien a la ràdio, en aquest cas perquè eren un aparador que arribava a moltíssima gent, i també perquè es conformava un ambient de cordialitat. La Lolita, la primera vegada que va venir, la Lolita, se'n va anar cap a Madrid portar una paperina de llardons, perquè el seu pare, el Pescadilla, li gustaven els chicharrones. Llavors, parlant amb ella, diu, és que a mi en padre li gusta una cosa, chicharrones, però no he encontrado. Diu, no te preocupes, aquí al lado tenemos una tienda. I clar, i aquesta dona, després, les vegades que ha vingut per ella, clar. Ràdio Sabadell, el Manolo Garrido, les Radiantes Mañanas, era el programa de los chicharrones. És a dir, quan va venir Albertín Osborne, que venia per 20 minuts i va estar una hora i quart, sí, al principi d'Albertín Osborne, perquè jo vaig pensar, a aquest home li agrada el pernil, li agrada... Llavors, no, compte que parlo de l'any 88 o por ahí.
Que ara veiem una imitació de Pep Plaza i ens fa gràcia, però l'any 88 havies de saber que li encantava el pernil.
Llavors, ampolla de paternina banda azul.
Joder.
Ampolla de paternina banda azul i el de llonces i el pernil es va, i un problema que era el públic, es va treure la caçadora i la gent, és a dir, conformes un ambient que evidentment si no vol el convidat no es conforma a aquest ambient.
Exacte.
Ho saps? Jo sempre he procurat que hi hagi un ambient de cordialitat, que el convidat estigués còmode i, evidentment, vas parlant i estàs al temps que consideres i afortunadament, després, amb el pas del temps, tens l'oportunitat, has tingut l'oportunitat de mantenir aquesta relació. Amb molts altres, doncs, passo palabra, sí, gent que passa, però jo em quedo amb la cordialitat i amb la simpatia i amb les ganes i amb el carinyo de moltíssimes persones. Si parlem de famosos, després el valor dels oients que et truquen, que et vinen a la ràdio, que et porten mantecaos, que et porten no sé què, que et truquen per dir-te hola, què tal, com estàs, no sé què. Amb això jo crec que és una manera de créixer personal i professionalment molt, molt important. No només del que t'explica sí. Albertino Corne o el Fari o el Manolo Escobar o el Sergio Dalma, que sí, que és molt important, o la Maria del Monte o la, o la, o la Maritini, que és molt important, o la Paloma Sant Basili, és molt, molt, però és molt ric també tenir l'oportunitat d'estar en contacte amb la gent, i quan arribava el Nadal la gent s'acostava ja a la ràdio i ja cantava un villancico i jo què sé, no sé, era perquè la vida era d'una altra manera, i el paper dels mitjans de comunicació era també, hi havia una complicitat, hi havia una complicitat. Sí. I això ha canviat molt.
Habitualment, tu sempre has portat als programes propis Radiantes, les Radiantes Mañanas. ¿Por qué Radiantes? Ser de ràdio, si quin és el dia que dius, xip, ha de ser Radiantes.
Mira, jo escoltant la cançó del Prieto, es diu, Blanca
i Radiante va la novia.
I a partir d'allà vaig pensar, hosti tu, quin adjectiu més fort. I compte, perquè jo quan començo amb el programa Les Radiantes Mañanes a Ràdio Sabadell, el director, recordat, Joan Maria Solà,
ho recordo,
era professor, em va cridar i em va dir, no, això està malament. L'adjectiu en castellà no pot anar abans del substantiu.
Sí,
són les mañanes radiantes. Diu, no, 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 no.
No me toques la marca, no me toques la marca.
Diu, no puede ser, no puede ser. I em va costar, entre cometes, no? I al final, dic, vale, li posem les radiantes mañanes. I el nom surt d'aquí, perquè volia una paraula que a l'escoltar-la... El que et ve a Tom és felicitat, llum, està bé.
Jo recordo, tu no te'n recordaràs, o potser sí, mira, una cosa que no te l'he comentat mai. Any, possiblement 86, a l'estudi principal de Ràdio Sabadell, carrer Convent número 20 de Sabadell.
22.
22, sí, sí. EJ20, Convento 22. Vas creuar dues trucades, dos oients van començar a parlar entre ells. Bé. I tu vas aixecar-te de la cadira i vas posar-te a la porta del locutori i parlaves dempeus. I t'anaves ficant amb ells. I recordo, jo tenia, era molt jove, recordo que tu des de la porta començaves a dir «Cállate la boca ya, hombre! Cállate la boca ya!» I entre ells... començaven a discutir pensant que un li havia dit l'altre «Cállate la boca ja, cállate la boca ja». Entenc que tu no te'n recordes perquè això han passat, mira, 14 i 24... Joder, pues 38 anys, han passat 38 anys.
Però jo sí de que tu... me'n recordo...
Què dius?
Sí que me'n recordo d'aquest format que de tant en tant ho posava en marxa, que sí. Era dir, o sigui, per donar-li valor al missatge de l'oient. Llavors jo, sí. O sigui, marxava, llavors... i aquestes bromes de dir, però que ho mantenia perquè a l'antena es notava que estava viva, perquè aquestes dues persones estaven xerrant i al mig hi havia un altre veu que no sabien ben bé si era algun d'ells o era una altra persona que estava pel mig molestant. Coses d'aquestes experimentos, d'aquestes coses que fas a la vida.
Bueno, nosaltres també recordo que vam fer un experiment a la teva enyorada Com Ràdio. Vaig fer durant 3 anys el telèfon del Mas, que era un programa surrealista, on jo tenia un telèfon 93508-0808, que bé recordes, i que me'n recordo ara, després de no haver-lo recordat durant 20 anys, tranquil·lament, que trucàvem, hi havia eleccions a la presidència del Barça, i no sé si era pel que vaig escoltar-te, possiblement, Manolo, ara t'ho dic 20 anys després, o perquè se'ns va passar pel cap, bueno, jo suposo que la teva visió, la meva visió del que vas fer tu, segurament que va influir. Trucàvem a candidatures rivals, molt rivals. Candidatura de Jean Laporta a la seva seu electoral i candidatura de Lluís Bassat. I agafaven el telèfon les dues secretàries. Cap de les dues sabia... És a dir, a les dues les trucàvem a la vegada i les creuàvem per antena. I entre les dues parlaven i entre les dues començaven a discutir que li havia trucat l'altre. Candidatura Lluís Bassat, bona nit. Candidatura a la porta, què vol? No, m'has trucat tu. Perdona, m'has trucat tu. I tornàvem a trucar els 10 minuts. I s'acabaven... Bueno, van començar trucant a candidatures. Després trucàvem, quan existien encara les pàgines blanques, a veïns d'una mateixa escala. Els trucàvem els dos a la vegada. I, bueno, encara guarda algun tall... asquerosa, que más llama, no me llames más, asquerosa, oye, tu puta madre. Era una gamberrada, perquè era una gamberrada. Jo ja tenia més de 40 i ja potser no tenia edat per fer gamberrades. Però era distret. I jo crec que l'origen és allò que vaig veure a fer l'any 86.
Però penso, Sergi, que tot això que estem parlant aquests darrers minuts, això és creativitat humana.
Bueno, clar, això és creador de continguts.
Creador de continguts i creativitat humana. O sigui, cap programa d'intel·ligència artificial... No. Impossible. Impossible. Impossible.
Has tret l'expressió de moda, intel·ligència artificial, dues paraules. Jo m'estimo més intel·ligència natural, perquè m'explicava un company del periòdico fa unes hores que la intel·ligència artificial està provocant que s'ha presentat al darrer Mobile Congress. Et col·loquis aquí a la solapa un xip i li puguis dir amb la veu, ojo amb la importància que està adquirint la veu, ara venimos los de l'àudio, Manolo, prepara't que anem nosaltres i ens donen importància al món real i al món artificial, i només amb la veu dime un restaurante para poder ir a comer de aquí a media hora. Això m'ho explicaven fa unes hores. Dic, bueno, digo jo, està molt bé. I t'ho deien a un auricular via Bluetooth que tu pots escoltar això. Perfecto. I jo li deia al meu comunicant, bueno, a ver, jo abans de preguntar, igual dono un garbeo, dono una volta, entro a un restaurant i si fa una mica de pudor a oli fregit, a all, o a fritanga, entro i surto. I això m'ha passat diverses vegades perquè tinc molta mania a les olors dels restaurants. Si no tenen bona ventilació, trigo un segon perquè si no vas tot el dia amb la farum a la jaqueta, a la roba i a la camisa i és per mi insuportable. Això no ho dirà mai. Mai és mai la intel·ligència artificial. Mai. Mai. I vam parlar fa poc d'això. Que mai una intel·ligència artificial podrà saber que la relació personal que hi ha entre Manolo Garrido i un servidor, mai la intel·ligència artificial et podrà preguntar, Manolo, me'n recordo d'una anècdota l'any 86 que tu et posaves dempeus sortint de la cadira de l'estudi, mai, per molt que m'imiti la meva veu i la teva veu, mai, perquè aquests de la intel·ligència artificial t'acaben posant... Pones un gatito, joder, siempre surto un gatito, el gatito los cojones, siempre surto un gatito. Bueno, pues no. Per molt que pugui fer la intel·ligència artificial i que en recomani restaurants, escolta'm, deixa'm anar la tasca del costat, que és la meva tasca predilecta, i m'ho passo bé, i per un preu assequible, sé i conec l'amo, i ell em coneix a mi, i entraré, i sense dir... Pónmelo de siempre, ja m'ho posarà. I això la intel·ligència artificial, que sí que farà moltes coses i possiblement ens ajudi, tot i que està sent una mica controlada pels mandataris polítics. Això mai.
El que passa, Sergi, és que amb el món de l'àudio està molt avançat, en el sentit de que està molt perfeccionat.
Perfecto.
I és més fàcil. Jo el que demano és que, en qualsevol cas, quan nosaltres escoltem un contingut que està pensat, elaborat o cuinat, o com digui-li com vulguis, per la intel·ligència artificial, que ho sàpigues. És a dir, que si tu veus una imatge, que t'expliquin que aquesta imatge no és una imatge fruit d'una feina d'un humà, sinó que aquesta veu és que aquest text, aquest contingut, està elaborat per una persona humana. Jo el que demano és que això... aquesta informació estigui present. I a partir d'allà, evidentment, tu valoraràs si et convenç o no et convenç les paraules, el que explica, el que no explica. Mm. El que jo m'ensumo, el que penso, és que amb el món de l'àudio ja s'està utilitzant el tema de la intel·ligència artificial i s'estan enganyant. O sigui, no es diuen clarament que aquesta promo d'aquest programa de la tele o de la ràdio sí. És fruit no de la creativitat d'una persona, sinó és fruit d'una suma d'algoritmes i d'elements que al final donen un contingut, un producte, que tu el mires i dius, està molt ben fet, però, amigo, no és de la ment humà. Llavors, jo el que reclamo és que s'expliqui.
En exclusiva.
És que s'expliqui que és component humà. Ni més ni menys.
Sí, que s'expliqui, però ja dic jo que no... que serà molt difícil, serà molt difícil. I és possible, els que estem creant continguts de forma habitual, doncs que ens clonin la veu. Hi ha exemples clars que diuen, hòstia, és que és exacto, però sempre hi ha... Per exemple, jo no he escoltat dubtar mai aquestes veus d'intel·ligència artificial, no he escoltat dubtar mai un... i això ho fem molt, els humanoides. Segurament els radiofonistes no ho haurien de fer tant perquè encalla el missatge, però no dubten, com que no dubten? Mai estan refredats, mai acaben tossint ni estornudant. És a dir, que hi ha una perfecció tan falsa que a mi, per molt que em puguin vendre, no estic aquí abanderant, ni tu tampoc, evidentment, Manolo, cap batalla mundial contra la IA. No, 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 simplement que sóc molt reticent i que et poden clonar la veu. Bueno, la veu, sí. La meva, la teva i la de qualsevol. Si no, mira Carlos Latre o Raúl Díaz, ho claven, sí. Però hi ha matisos que és on es veu l'originalitat de la veu i a mi no me la cueles.
La vida és humana o no és vida?
Me l'apunto al WhatsApp. La vida és humana, no és vida. No és vida. Escolta, d'aquests convidats que has tingut al llarg de la història, pas una història de vida, algú se t'ha acabat derrumbant? Al final les entrevistes són converses i per aquest to proper que tu tens, que és molt semblant al meu, jo crec que estem traçats pel mateix patró, hi ha vegades que dius, hosti, se m'ha trencat aquesta persona, s'ha emocionat, o ha fet un cop de volant per evitar les llàgrimes? Algun moment aquests complicats que tu hagis d'anar a recollir?
Sí, sí, jo recordo perfectament un moment bastant, bastant, com dir-ho, dur, que és en conversa amb una persona que ja va morir a Sabadell, que era una persona que havia tingut una responsabilitat política important i que ja estava començant a patir, es manifestava l'Alzheimer, i jo ho sabia, però evidentment la conversa anava molt bé, anava fluida, convencional, i en un moment determinat comença a plorar i diu que no se'n recorda de res. Això va ser una cosa...
Joder.
Sí, sí. I això passa en directe. O sigui, que passa, no és allò que... No és que quan ja s'acaba la conversa... No. O sigui, que ja tanques el micro o acabes la conversa. No, és que portaven 10 minuts, un quart d'hora. Llavors, la meva reacció va ser una forta abraçada, anem a la publicitat.
Perquè ets bona gent, perquè ets bona gent. És de bona pasta, Manolo. Si no, una altra persona hagués arrossegat, sí, hagués estirat aquest temps, ho hagués fet.
I així és cert, en la línia que tu planteges, és que hi ha gent que ha compartit alguna confidència. Confidència no secret, però si hi ha alguna confidència que després et diuen, ai, no m'he donat compte, i segurament... en el fragor de l'explicació, com ha passat a mi quan t'explicava això del cos d'en Romero dels Premis Ondas, no? Que ho treus i dius, caramba, a lo millor no. I sí, amb alguna persona rellevant del món artístic i tal, sí que han fet algun comentari i després, com els programes són en directe, diu, ai, potser això... Això és la vida, això és...
Ha sortit. La vida. És la vida. Mira, sí, el logo que tenim aquí a l'esquerra. Manolo, habitualment acabo fent alguna pregunta semblant a aquestes, però en el teu cas ja sé que serà que no. O potser serà que sí. La pregunta...
O tal vez.
La pregunta és, si ho arribo a saber... I la resposta és, acabi vostè la frase. Si ho arribo a saber, no sé si la teva resposta podrà ser, hagués començat abans la ràdio... o hagués fitxat per quan em van fer aquella oferta. Si ho arribo a saber, és aquell moment de parar la pilota al centre del camp i dir, hosti, clar, a opinar ara ja sé que és avantatgista, perquè, bueno, si lo llego a saber, mira, la de coses que jo he fet a la vida, de la que ara ni poso al currículum, però ja les has fet. I et van servir per conèixer bones persones, no tan bones persones, i sobretot experiències. Però si jo et dic, si ho arribo a saber, Manolo Garrido, per a lo bueno i per a lo malo.
Si jo arribo a saber, hagués insistit més en continuar fent ràdio en directe.
Anda.
Si arribo a saber. Perquè de vegades penses, a mi em van acomiadar de Ràdio Sabadell, de la missió municipal, però penses, a lo millor, si apretaves, si t'encadenaves a la ràdio, per dir de manera, si feies una vegada fam, si, o sigui, penses, si ho arribo a saber, a lo millor hagués insistit d'aquesta manera més contundent, a lo millor el resultat fos el mateix, però jo em quedaria, si ho arribo a saber, hagués apretat més.
Però no ho sabies i vas decidir per fer això.
Sí.
Bueno, coses de la vida. Mira, coses de la vida. Manolo, m'ha agradat molt parlar aquesta estona amb tu. Jo tenia previst, ho he dit abans, 15 minuts i no sé quan portem, però la cosa dona de si 40 minuts. 40 minuts, però això què és? Fuera, fuera, fuera. Està passando, lo estás viendo. Manolo Garrido, mil gràcies, amic, bona persona, radiofonista i lo que le echen. Una fortíssima abraçada i fins la propera, que serà, vés a saber on. Adeu, Manolo.
Adeu, adeu. Gràcies a tu, Sergi, i als teus televidents per la seva paciència i el seu interès.
Són de
visca
tots.
Andorra.
Visca Andorra, sempre visca Andorra.